Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Guàrdia Civil sembla que ha confiscat de l'empresa de missatgeria Unipost notificacions per a les meses de l'1 d'octubre. Seria la primera vegada, si això es confirma, que es requisa material que no és propaganda. Un grup de manifestants asseguts davant la seu d'aquesta empresa privada han impedit que la comitiva judicial entri a les oficines. L'operació ha consistit en escorcolls des del primera hora del matí als centres de l'empresa al Barcelonès i al Vallès, sobretot a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Terrassa. També us expliquem que Oriol Junqueras ha donat per suspesa la intervenció de comptes de la Generalitat per part del Ministeri d'Hisenda. El vicepresident ha dit que el fet queda en suspens després que avui el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del govern català. Justament avui expirava el termini que Hisenda havia donat a la Generalitat abans de prendre el control de les despeses bàsiques de Catalunya. Fonts del Suprem, però, asseguren que el procés de suspensió no és immediat perquè el govern no ha demanat mesures anomenades cautelaríssimes dins el seu recurs, fet que obligaria a pronunciar-se en 48 hores. D'aquesta manera podrien passar fins i tot 10 dies. I també és notícia Sebastià Taltabull, que ha estat nomenat avui bisbe de Mallorca pel papa Francesc. Sebastià Taltabull portava 8 anys i mig com a bisbe auxiliar de Barcelona i des de fa un any també com a administrador apostòlic de la mateixa diòcesi de Mallorca, després del trasllat de Xavier Salinas com a auxiliar a València. Taltabull té 69 anys i encara l'última etapa episcopal en actiu a Mallorca.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 24 de setembre a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 11:15 del matí en directe a Ràdio Estel.
Vols formar-te com a periodista especialitzat en informació religiosa?
Vols estar al dia de totes les últimes aplicacions en comunicació institucional?
Penses que la religió té el seu espai a l'era digital?
Blanquerna ofereix la 5a edició del Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, un postgrau que t'ajudarà a augmentar les teves competències comunicatives i també la gestió de la imatge i comunicació pública d'entitats eclesials i religioses. Informa't a blanquerna.url.edu o truca al 93 253 3108. Diploma en Comunicació i Religió a l'era digital, Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
La Les 6 i 5 de la tarda. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i el Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En uns dies molt marcats, naturalment, pel procés cap al referèndum, si és que es fa el proper 1 d'octubre, amb totes les imatges que estem veient aquests dies, i també avui, per la notícia del nomenament de Sebastià Taltavull com a bisbe titular de Mallorca, avui centrarem el nostre col·loqui, la nostra reflexió, en França, un país de grans contrastos, de llums i ombres, i que viu aquests dies les primeres protestes socials contra la reforma laboral del president Emmanuel Macron. En altres paraules, les primeres queixes importants que a nivell de carrer té el nou mandatari. En un to d'aparent seguretat i fins i tot de desafiament als sindicats, aquests dies Macron arribava a parlar de ganduls per referir-se a la reacció de molts treballadors i dels sindicats, un poder fàctic, d'altra banda, molt fort i molt important al país veí. Complerts ja més de 100 dies, anem cap al 150, en aquesta presidència tan sorprenent, Macron, i aquesta és la realitat, està perdent suport popular. No és nou, perquè això ha passat amb els seus predecessors. Però en qualsevol cas ens preguntem quines són les claus d'aquesta situació, fins a quin punt forma part de la normalitat que, quan un mandatari arriba per primera vegada i amb grans expectatives de joventut a l'Elisi, tingui aquesta, diguéssim, pèrdua de suport i aquest globus que sembla que es desinfla. De tot això en parlarem i comentarem tot el problema laboral que té França. Avui us preguntem, recordeu que la pregunta cada dia estarà a radioestel.cat a partir d'aquesta setmana des de 6:45 del dia abans fins a 6:45, fins que s'acaba la tertúlia en la qual parlem d'aquell tema. Per tant, avui ens trobem ja en l'última estona. Teniu possibilitat de votar durant els propers 23 minuts fins a 6:45 amb aquesta pregunta que us fem. Macron mereix les protestes socials 4 mesos després d'arribar a la presidència de França? Teniu 3 possibles respostes. La primera, sí, no ha entès bé la seva autoritat i li falta pedagogia. També podeu dir sí, ha fet una reforma laboral sense pensar en els treballadors. O podeu dir no, és aviat per valorar Macron i, a més, la reforma laboral era necessària. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. De moment, amb el 50%, la més votada és l'última. És aviat per valorar Macron. Comentarem aquesta actualitat avui amb Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans Lliures i analista internacional. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya Lluís Batlló, advocat penalista. Benvingut, bona tarda i ben tornat després d'un quant temps.
Sí, moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies per haver vingut en la nova temporada i el nou horari, una miqueta abans de l'horari de temporades anteriors. I completem les presentacions saludant Francina Alsina, que és grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda a tothom.
Gràcies també per haver vingut en un dia en què França ens ocupa i de vegades fa que ens mirem la seva realitat una mica de lluny, però també de molt a prop, perquè aquí també hem tingut reformes laborals, protestes socials i contestació al govern des del carrer aquests últims anys. Bé, ho sabem. No sé qui vol començar, si vol el senyor Golovin.
Sobre França
parlem, sobre el tema de Macron.
Sí.
Comencem per aquí.
Macron era un candidat que jo crec que va començar a... És a dir, si va poder arribar a l'Elisi és perquè tenia al davant una candidata com era Marine Le Pen. És a dir, era una circumstància excepcional, no era una circumstància que la democràcia francesa o en general la majoria del món tenia gaire pensada, que Marine Le Pen pogués gairebé guanyar unes eleccions a França, i això va fer doncs, que la societat es polaritzés, no tant entre esquerres, dretes, entre liberals, socialistes o entre qualsevol posició ideològica, sinó entre feixistes i no feixistes. I llavors això va fer que Macron doncs, agafés un background que li va permetre arribar d'una manera realment espectacular i vertiginosa a l'Elisi, però un cop arribat al poder, és cert que els francesos per tradició històrica, no és que comparteixin gaire els les idees liberals que pot arribar a defensar Macron. França és un país jacobinista, centralista, amb una gran despesa social, amb un estat del benestar molt potent. Com deies, els sindicats són un poder fàctic al país i Macron representa tot el contrari del que és això. Llavors, el que s'ha trobat és que un cop ha passat tot el núvol aquest de les eleccions de ser el rival contra Marine Le Pen, doncs es troben que la població no pensa igual que ell en la majoria de casos.
Només un incís, vostè qualificaria de feixista tot el que representa el moviment de Marine Le Pen en aquests moments, també tenint en compte que ha tingut un suport popular important?
No, evidentment...
Perquè a vegades diem feixista i...
La gent que el vota no, però la seva família sí, evidentment.
La seva família ve d'una tradició ultradretana, ja ho sabem. Bé, sobre a partir del que ens ha comentat... Alexander Golovin, Macron.
A veure, jo penso una mica com Alexander, que és veritat que el senyor Macron era un desconegut, que no deixava de ser un ministre d'Economia, però finalment un tècnic. Això no vol dir obligatòriament un estadista.
Va ser ministre amb Macron, però independent, no era del Partit Socialista, etcètera. Sí.
Sí, llavors, a partir d'aquí, i com una mica diu l'Alexander, a vegades per intentar evitar, però això ja va passar també quan va guanyar Hollande les eleccions, per intentar evitar qualsevol ombra de possibilitat que pogués guanyar la senyora Le Pen, doncs al final acaba guanyant Macron, no? Que era una esperança, perquè qualsevol que surti diferent dels partits avui en dia tradicionals sempre és una esperança. També aquí passa, no? Una mica al nostre país. Després aquestes esperances una mica, pues, arriba la decepció. Però en quant a la reforma laboral, jo particularment penso que la flexibilitat a l'hora de l'acomiadament, no una flexibilitat salvatge, diguéssim, a la nord-americana, però amb una certa flexibilitat és positiu, però les formes no són bones. I quines dues formes són negatives en aquest cas? Una, fer una mica per real decret, per dir-ho així, a l'estil del nostre Parlament, en la via de la llei del referèndum, pues aquí hi ha coses, que hi ha lleis que no poden sortir de manera express, que tenen que ser consensuades. La llei d'educació, la llei del referèndum i la llei de la reforma laboral a França, també, no? I per altra banda, una mica el que tu apuntaves al principi, de dir, home, tot això s'ha de fer amb empatia i s'ha de fer amb un bon equip de comunicació. El que tu no pots fer és insultar els sindicats, que tots sabem que a França són quasi el tercer poder, saps?
Sí, sí. Ni tan sols el quart, són el tercer.
Exacte, llavors, home, fes una mica, perquè això el Macron com a ministre d'Economia ho tenia que saber. A partir d'aquí, pues, bueno, el lío està servit, no?
Sí, ja veurem com evoluciona, com acaba. Ha posat l'exemple, per ser justos, no posaríem només l'exemple de la llei del referèndum al Parlament. Hi ha hagut reformes laborals aquí a Espanya aprovades molt ràpid.
És que quan es diu col·loquialmente real decreto, és que és això.
Vostè refereix per la via ràpida.
Per la via ràpida les coses no es poden fer, lleis, segons quines. No?
Clar, lleis que són, en aquest cas, importants i bé, potser Macron ha pensat, fem-ho ràpid a veure si passa el temporal.
Bueno, també per poder evitar els moviments sindicals, perquè clar, això els ha agafat una mica en fred, no han tingut temps de mobilitzar-se.
Sí, hi ha hagut una jornada de mobilitzacions, es parla de protestes d'unes 500.000 persones pels carrers
però
de França, que potser no són les més nombroses.
Molt menys del que havia passat abans, perquè a més els sindicats no estan d'acord. Llavors, quan no estan d'acord... Pues,
no hi ha això... unanimitat del tot. Però bé, això segons com vagi pot acabar fent-los més forts. Veurem com evoluciona. Francina, Alzina, què?
A mi d'entrada el company m'ha sorprès una mica amb el que la llei del referèndum sigui per real decret. Mira que es podien posar exemples. Eh? La llei del referèndum té mèrit.
Ha picat una miqueta.
Com em coneixes? I això que feia temps que no ens veiem.
El tema de la llei del referèndum no té res a veure, evidentment.
No a veure,
el que sí que és veritat és que s'ha aprovat amb rapidesa, això sí que és veritat.
Però és una altra història, eh?
Història.
No comparem.
I ara no valorarem ni en un sentit ni en un altre.
No, jo el que volia, o m'ha semblat de tota l'estona, des de que això va començar a sonar, de dir, realment el problema era immens, perquè l'índex d'atur de França és important, val? I que s'havia de fer alguna cosa, que dintre del programa del senyor Macron ja estava que hi havia una reforma laboral. El que passa que potser la gent no s'ho va mirar o no s'ho va mirar en profunditat perquè hi havia la por de que venen els dolents, que seria la Marine Le Pen. I també teníem aquella història d'un senyor Trump. I tothom estava amb la pell molt fina i molt espantats. I llavors ara es troben amb la realitat que van votar. Però és que no, aquest senyor no ha amagat, o no ha enganyat. Potser no el van saber llegir, però ell no ha enganyat gaire. que el sistema no hagi estat el més adequat, que ha faltat la manera, perquè aquest senyor ja se'l veu que ell imposa una miqueta. És un personatge amb molt temperament o amb una personalitat molt marcada.
Compensa la joventut amb una intel·ligència que la vol manifestar la posada en escena, posada en escena d'autoritat, no?
I que aquest senyor difícilment crec que torci el braç. Això que en diuen els sindicats, el farem canviar d'opinió, penso que ho tenen clar, perquè no fa la sensació que se'l pugui fer canviar amb facilitat. I només cal veure-li la trajectòria. Quan se li ha posat una cosa a la banya i ha anat de cap. O sigui que si ara té clar aquesta reforma, ja es poden anar manifestant, ja els sindicats ho tenen clar, eh?
Sí, sí. No... Bé, doncs...
Mal ens pesi una reforma laboral, sempre ens farà mal. O sempre és molt difícil fer-la al gust de tothom, perquè sempre algú perd una mica.
I sembla que els treballadors, no?, una mica són els que solen perdre.
Paguen els plats trencats d'una situació difícil econòmicament.
I amb les
també,
situacions difícils tampoc no es pensa en l'empresa, que per l'empresa moltes vegades és molt difícil poder mantenir o poder seguir endavant sota aquestes pressions, el que són els acomiadaments, el que és perquè encareix moltíssim. Que hi hauria d'haver una altra mena de compensació per part del govern, m'imagino que hauria de ser. Que tant se sentissin no protegits, però sí amb una certa seguretat, la que és la banda empresari, com que és el treballador, no?
Sí.
Que perdés el mínim del que pot perdre, però que hi perdés tothom, no sé, o que tothom estigués protegit per l'estiu.
Sí, jo crec que en aquest sentit la reforma és bastant justa, perquè guanyen les dues parts, és a dir, els empresaris i els treballadors guanyen certes... tenen punts positius per cada banda i alhora també perden coses, és a dir, aquí qui perd al final no és ni el treballador ni l'empresari, sinó crec que és el sindicat.
Sí.
Perquè són els que perden més poder que no pas els empresaris o els treballadors. I a mi que els sindicats en un país com França perdin una mica de poder, doncs realment no em sembla malament, perquè són els que no permeten la innovació en el mercat laboral, la flexibilitat que necessita un país com França, que és un país històricament amb un mercat laboral molt, molt rígid, que el que no fa i no permet és que l'atur baixi a França, perquè evidentment que en comparació amb Espanya té un atur entre cometes baix, però en comparació a la mitjana europea té dos punts més i a nivell d'atur juvenil té un 23%. Per tant, que tampoc estem parlant d'una situació gaire bona. Llavors, en aquest sentit, crec que la reforma laboral de Macron és molt, molt bona notícia.
I els qualificatius que diu el senyor Macron, evidentment, no va pel treballador, sinó que van pels sindicats.
Sí.
crec que això s'ha d'entendre, també.
El que passa és que també pot afectar utilitzar aquesta paraula, en tot cas.
Però defineix molt bé la realitat en molts casos. Com és ell i el que es troba en els sindicats, també, sí, moltes vegades.
El problema, de vegades, és que aquestes expressions són generalitzadores i també injustes.
Sí, no es pot generalitzar mai.
Bueno, com deia una mica Alexander, si les treus de context, doncs sempre
estic
insultant els treballadors. Perquè
diu ganduls als treballadors, ja està.
I no és això.
No.
De tota manera, a veure, les mobilitzacions més bèsties sempre han estat per part dels sindicats francesos. Vull dir que jo entenc, ara podríem també parlar del dret a la vaga, que existeixi, evidentment, però quan la vaga resulta que la fan els transports i paralitzen un país, home, no és el mateix fer la vaga una empresa, petita, que una empresa com pot ser els controladors aeris o els transportistes. Llavors, aquí a França, més d'una vegada, jo crec que s'han passat, per dir-ho així, en quant a les seves maneres de poder demostrar una injustícia, encara que fos injust, però no era desproporcionat.
Bé, guanyar la batalla a la desocupació és un dels objectius de la reforma. L'atur a França es troba ara en el 9,5% de la població activa i la mitjana d'Europa és del 7,8. A Espanya estem en el 16, em sembla, 15-16%.
Imagina't.
És a dir, que encara estem molt lluny d'un descens que arribés al 9%.
I a Espanya amb un atur juvenil de gairebé el 50%, que això ja és una bestialitat.
Mm-hmm, i tant. S'havia arribat a superar fins i tot el 50% els últims 2-3 anys. Bé, són xifres, però al costat de les xifres doncs, hi ha moltes realitats. Hi ha hagut manifestacions i com creuen que pot evolucionar la situació i pot evolucionar la presidència de Macron? els seus dos predecessors, tant Nicolas Sarkozy com François Hollande, havien vist disminuïda la seva popularitat de manera important els primers mesos de presidència. Per tant, això sembla que sigui com el guió, no?, de cada presidència.
Sí, amb moltes expectatives al principi, però una mica jo crec que ocasionat per això, perquè sempre ha estat la possibilitat de que surti Le Pen ha fet que facin unions absolutament antinatura. I llavors surt al final un president que no és el que agrada a tothom, ni segurament el que té més lideratge, ni el millor estadista, perquè el mateix Hollande, pues a veure, amb tot el respecte, però la veritat és que va tenir un mandat molt fluixet i molt aigualit. Mm-hmm. I...
De fet, el mateix Macron, sense un trencament visual, se'n va anar del govern i ja va crear la seva pròpia... força política, no? Aquest En Marche, que és majoritària, podríem qüestionar el sistema electoral, però és majoritària a l'Assemblea Nacional, a la Cambra Legislativa.
Sí. Bueno, i a mi sobre la reforma laboral, simplement sí. Sobre les manifestacions, que crec que potser és interessant entendre per què es manifesten o quin són l'argument principal que tenen i si tenen raó o no. I normalment l'argument que es fa servir contra les reformes laborals que flexibilitzen el mercat laboral és que precaritzen. No, jo crec que aquest tema és una mica interessant perquè podem parlar de Macron i la reforma laboral, però potser també cal entendre què és la reforma laboral i per què es critica i per què vol flexibilitzar el mercat laboral, no? I a vegades, aquí, des d'Espanya, també quan el PP va fer la reforma laboral, que anava també amb una mica en aquest sentit, que era flexibilitzar el mercat laboral una mica, perquè aquí a Espanya tenim un problema bastant similar al francès, normalment es diu que es precaritza, però és que el que jo crec que hem d'entendre, i si l'audiència vol entendre-ho, és que quan hi ha una crisi econòmica i els consumidors deixen de comprar un producte o tenen intenció de deixar de comprar un producte, aquell producte, per seguir sent competitiu, ha de baixar els preus. I la manera de baixar els preus és baixant salaris. Llavors tens dues opcions. O tens un mercat laboral flexible que permet l'acomiadament, o tens un mercat i que permeti abaixar els salaris, o tens un mercat rígid que no permet abaixar els salaris i, per tant, has d'acomiadar. Per tant, has de triar entre abaixar els salaris fins a un cert punt o baixar-los completament, que és acomiadar-los. No? Llavors, a vegades quan
per
es parla...
Per mantenir els dels qui es queden, no?
Evidentment. Llavors, no sé, crec que era interessant.
Però... li agraeixo molt aquesta reflexió perquè ens ajuda a veure les raons. I aquí l'ideal seria és que es poguessin fer adaptacions dels mercats laborals en els països europeus, però sense cap cost social en forma de precarietat. I aquest és el gran problema. Baixa l'atur, però hi ha més precarietat.
I també males pràctiques que moltes vegades se't donen, no? Per dintre d'aquest que no acaba de veure's massa clar, sabem que hi ha contractes molt escombraries. Uh-huh. I que la gent treballa per unes hores, però estan declarades només unes altres. Uh-huh. I aquí sí que també hauria d'haver una miqueta de control, perquè el que sempre acaba rebent és el treballador en aquests punts, sí. No? I hi ha situacions una miqueta... injustes moltes vegades. Jo crec que, a part de la reforma, sí que hi hauria d'haver-hi un bon control perquè el treballador realment no surti més perjudicat del que ja en surt.
Mm-hmm. Senyor Balló, no sé si vol afegir alguna
cosa. No, estic d'acord amb el que es diu. A veure,
l'Alexander
no deixava de fer una visió una mica, podríem dir, liberal, no?, en quant al tema de la reforma laboral. Els que podrien tindre una visió més d'esquerres dirien, home, això ben bé no és així, perquè d'alguna manera, pues, si tu aconsegueixes pues, que el treballador tingui una seguretat i una estabilitat, també al final redundarà doncs, amb aquest consum. No? O sigui, és molt difícil i no, jo crec que no hi ha una fórmula màgica, perquè bueno, finalment doncs, no s'ha demostrat que ni aquesta visió que tu comentes així més radical en quant al liberal, però tampoc la contrària funcioni. Jo crec que,
jo crec que sí, és a dir, sí. A vegades quan busquem models a qualsevol punt espectre polític i qualsevol tema que es debat en el moment econòmic, polític, social, hi ha uns països en els que ens emmirallem, no? Un és Dinamarca, són els països nòrdics, i els països nòrdics, que aquí a tothom Catalunya es defineix com a socialdemòcrata nòrdic, però després no defensen les polítiques socialdemòcrates nòrdiques, perquè els països nòrdics el mercat laboral és molt flexible, l'acomiadament és gairebé lliure, no hi ha molts cops convenis col·lectius, no hi ha salari mínim. tot això són mesures que prenen els països socialdemòcrates nòrdics, que són els que tenen més benestar per la població i els que prenen com a model.
I més impostos, també, no?
També.
I segur que més prestació social, també.
Sí, això també és cert.
És que, clar, tot ha d'anar acompanyat una cosa de l'altra.
El problema és que aquí a Catalunya volem més impostos, més prestació social, però no volem més lliure mercat, no volem flexibilitzar el mercat laboral, etcètera, etcètera. I jo crec que d'aquí venen els problemes.
És que tot plegat ha d'anar de la mà.
Exacte.
No podem tocar un sense tocar l'altre, perquè la balança ens queda molt descompensada, eh?
Bé, doncs, els treballadors, les imatges que hem pogut veure tots d'aquestes protestes a França sempre mostren molts rostres joves, és a dir, que hi ha molta preocupació entre els joves. I això també mostra la cara positiva de la protesta al carrer, i és que revela una implicació de la gent, no? En aquesta...
O potser és el que més pateix l'atur.
També.
Que és la part jove.
Sí, certament. Però sembla que aquí no ha passat tant amb els joves. Hi ha hagut molta protesta social aquests últims 5-6 anys per les reformes del govern espanyol.
Recordo el 15 de maig.
El 15 de maig, bé, això és abans que arribés Rajoy al poder, però era un altre tipus de...
Però una mica el que diu l'Ignasi, jo ho veig per la gent que conec jove, que molts no estan del tot conscienciats de l'important que és ser protagonista
de la teva història
i defensar els drets laborals, o te diria, o no sé, o ficar-se una mica amb el fet de que la política, encara que no ens agradin els polítics, la política és el que fa moure les coses, no? I sí que veig molt poca consciència per part dels joves, no sé, de 20 anys o així. Una altra cosa són els que treballen, perquè els que treballen, doncs, ja estan patint les conseqüències d'alguna cosa, no? Però els que no treballen, la política els hi sona una mica això. Suposo que deu ser propi de l'estat del benestar, no? Que si les coses funcionen, tampoc acabes de veure la necessitat de queixar-te.
Bé, avui el Mirador de l'Actualitat el compartim amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el membre del grup Catalans Lliures i analista social, Alexandre Golovin. Recordem la pregunta del dia, encara teniu uns pocs minuts per votar. Macron mereix les protestes socials 4 mesos després d'arribar a la presidència de França? Teniu aquesta pregunta i 3 respostes a radioestel.cat. Podeu enviar-nos els vostres comentaris directes o la vostra resposta, com sempre. I a partir del final d'aquest programa, a partir de 6:45, tindreu ja la pregunta de demà, que és sobre el projecte europeu. Ja us ho avancem. Bé, en aquests últims minuts, a banda que pugui sortir alguna altra qüestió sobre França, sí que m'agradaria comentar, bé, alguna notícia de caire social que ens pot portar Francina Alsina, concretament, en aquest cas, aquí a casa nostra, i és que vostè té un projecte personal que ens pot comentar.
Bé, és que abans de començar li he fet el comentari a l'Ignasi i als companys de taula de que he presentat candidatura per ser o per tenir la presidència de la taula del tercer sector.
Molt bé.
El dia 10 hi haurà eleccions i, bueno, aquí... endavant per fer servei. No?
I en aquests moments, quan no s'ha tancat encara el termini...
No,
hi ha...
fins al dia 22 hi ha termini obert.
No hi ha candidats? No ho sap.
No ho sé, perquè no serà públic fins a partir del dia 22.
El que sí que és públic és que vostè es presenta.
Sí, perquè això ja ho vaig dir, jo.
La taula d'entitats del tercer sector. Exacte. Va crear-se fa uns 10 anys, una cosa així, o
més,
una miqueta més?
Més, sí. Portem gairebé com a 15...
Bé,
sí.
Doncs des de fa aquests anys, uns 15 anys, la taula d'entitats del tercer sector és una mena de federació d'entitats d'acció social que inclou...
De federacions.
De federacions, o sigui, una entitat de federacions.
És un tercer nivell, ja, que en diem. Saps, les federacions és un segon nivell, la taula és el tercer nivell. Sí, té 34 federacions associades.
Entre elles hi ha Càritas, però n'hi ha moltes més, i per un problema intern aquest estiu... va dimitir el qui fins ara era president, Oriol Illa, amb la seva junta, i, clar, s'havia de donar sortida a la situació.
Es va fer una junta de traspàs, més o menys, però ja convocant eleccions immediatament. S'han seguit tots els terminis, i ara es tancava el termini el dia 10 de presentació de candidatures, però hi va haver una federació que va demanar d'allargar el temps, i es tancarà el dia 22. Amb tot, les eleccions seran el 10 d'octubre.
Doncs,
ja veurem què passa.
El dia 22 es tanquen candidatures i les eleccions, si hi ha candidatura única, no es farien, suposo, no?
Sí,
també igual, es fan,
igualment. Sí,
molt
igualment,
bé.
Bueno, esclar, doncs, no és a la, com és allò, a la russa o la com, em recordo com es deia aquella que era,
que sí. Va sortir perquè no hi havia,
ningú més
de pa... d'aquests de, sí, de l'Europa.
Però en canvi, en les primàries dels partits polítics actualment...
A la turca.
Si no hi ha un candidat alternatiu, normalment a les primàries no es fan eleccions primàries, no?
Sí,
es
perquè,
proclama
clar,
el candidat.
Potser no tothom està d'acord, clar, no saber l'opinió dels que estan presents, no?
Doncs res, moltes felicitats. Suposo que si vostè fos elegida, deixaria la presidència dels...
de les condicions, perquè això va ser una cosa que m'han demanat, que em presentés, i quan em van fer aquest oferiment de presentar-me, ja vaig dir que el meu temps s'acaba al juny, i jo haig de poder compaginar, o sigui, sí que serà una feina molt més col·legiada entre tots els que estiguem dintre la junta directiva, perquè haig de tancar bé un capítol, i després com l'altre.
Doncs que vagi molt bé, Francina Alsina. Gràcies també avui per la participació en el col·loqui d'Alexander Golovin i Lluís Batlló. Volem acabar avui felicitant el bisbe Sebastià Altabull pel seu nomenament com a bisbe de Mallorca. Ens sap greu a l'arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya perdre'l com a bisbe aquí, però el felicitem i esperem que tingui un servei molt fructífer. Adéu-siau, senyors. Fins aviat.
Adéu.
Són dos quarts de set.